Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals. Caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
9:01 a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa després amb tranquil·litat al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El futur del bàsquet europeu està més en joc que mai. Ahir ja us explicàvem aquí al Bàsquet al Dia el resultat de la reunió que van mantenir la FIBA, l'Eurolliga i quatre clubs amb llicència A, Maccabi, Fenerbahçe, Olympiacos i Real Madrid, a la localitat suïssa d'Amiens, seu de la Federació Internacional de Bàsquet. En aquesta trobada, la FIBA va plantejar la creació d'una nova màxima competició continental sota el nom de Basketball Champions League, governada al 50% entre FIBA i Eurolliga, formada per 16 clubs en un format de lliga regular, tots contra tots, en la que els 8 primers disputarien un play-off de quarts de final previ a la Final Four. L'objectiu de la FIBA és implantar aquesta competició de cara ja a la propera temporada, amb el principal argument d'assegurar 30 milions d'euros pels clubs participants, una xifra que pràcticament duplica l'actual amb el format Eurolliga. Doncs bé, avui l'Eurolliga ha respost mitjançant un comunicat en el que valora de forma positiva la trobada d'ahir, fet que ja de per si doncs no deixa de ser noticiós, sabent l'estimentós que hi ha entre els dos organismes. L'Eurolliga afirma que traslladarà la proposta a tots els clubs amb llicència A, però que a la vegada, durant les properes setmanes, presentaran un segon projecte de competició en el que han estat treballant. L'objectiu de les parts és tornar-se a reunir abans de cap d'any i aquesta trobada es podria realitzar aquí a Barcelona. Això és Bàsquet al Dia, amb el Mario Ramírez al control i el Xavi Pagant a la producció.
Bona nit a tothom. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia.
9:03, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs en les properes setmanes l'Eurolliga i els seus clubs presentaran a la FIBA la seva proposta de futur i en volem parlar aquí al Bàsquet al Dia amb un gran coneixedor del bàsquet mundial. Ha estat director esportiu del Barça, del desaparegut de Casballos Girona, va ser el màxim responsable del Real Madrid de bàsquet, també va participar de la creació fa 15 anys d'aquesta Eurolliga, va treballar pels Spurs i ara és scouting internacional dels Lakers. Antonio Maceiras, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
A partir de la propera temporada, creus que tindrem una Champions Basketball League, com proposa la FIBA?
Home, la veritat és que els terminis de temps no semblen massa llargs com per poder desenvolupar tot el que això significa en termes de crear algo bàsicament nou. Però bueno, jo crec que de moment és una proposta que ha fet la Federació Internacional i que els clubs i l'Eurolliga, doncs, com a organització que els agrupa, doncs, segurament sabran processar I a partir d'aquí jo el que sí que espero és que surti una solució consensuada que no aporti doncs, confusió al panorama basquetbolístic europeu.
Ja és positiu de partida, diem-ne, no? que les parts seguin en una mateixa taula?
Sí, home, jo el primer que crec que és molt positiu és que hi hagi inversors, que hi hagi doncs, mitjans interessats en invertir en el bàsquet i que això hagi permès que la FIBA doncs, tingui aquesta proposta alternativa a unes quantitats que en aquests moments es diuen molt importants. També és cert que en el seu moment, l'any 2000, vaig ser partícip del procés que s'havia iniciat a l'any 97 i que va portar doncs, el trencament en FIBA i la creació d'Eurolliga, en la qual inicialment els diners que s'anaven a distribuir entre els clubs eren molt superiors als que finalment s'estava parlant ja que tenien doncs, de realment dividir-se entre els participants. No? En aquest sentit, doncs, les expectatives sempre són normalment més altes que els resultats i cal veure també doncs, si això es continués desenvolupant quan de tot el que ara és una expectativa pot acabar confirmant-se.
La FIBA parla de 30 milions d'euros, eh?
Sí, en el seu moment es parlava de 25 milions de dòlars, que en el canvi d'aquelles dates era una quantitat superior, devia ser com uns 30 milions d'euros, el canvi que hi havia en aquella època, però en l'últim moment, quan ja estaven parlant doncs, en les darreres etapes, ja estaven parlant només de 15. O sigui que vull dir que en aquest sentit sempre una cosa és parlar del que els inversors estarien disposats a posar, i una altra cosa és ja tancar els acords i tenir les xifres absolutament sobre la taula per poder dividir-les.
En tot cas, Antonio, sí que creus, i ho has comentat també d'una ocasió, que és necessari refundar l'actual Eurolliga.
No. Aquest no és el concepte. Vull dir, jo l'Eurolliga em sembla que és un gran avanç pel bàsquet europeu. Crec que ha suposat un abans i un després, no només pel bàsquet europeu, per l'esport professional europeu. Ha sigut una competició doncs, gestionada d'una forma completament diferent a el que es venia fent i es fa en la resta d'esports, en la qual els clubs professionals doncs, han tingut la capacitat de decisió sobre els elements claus de la competició i de la seva explotació. Jo el que sí crec és que és imprescindible una reorganització de lo que és el teatre d'operacions del bàsquet europeu. En aquest sentit, doncs, tornar a una estructura piramidal com la que estem acostumats a Europa, en els diferents esports i en els diferents països, en la qual hi hagi competicions que per sota vagin tenint altres competicions. Jo crec que després del final de la Unió Soviètica i de Iugoslàvia, el bàsquet europeu doncs, ha quedat en una situació bastant difícil de definir, no? En el sentit de que han aparegut lligues, han desaparegut, hi ha lligues nacionals, hi ha lligues regionals, les competicions europees doncs, fora de l'Eurolliga que s'ha construït com la primera, hem vist algunes que es feien, altres que es deixaven de fer, després hem vist canvis de format constants. Jo crec que necessitem el reorganitzar tot aquest escenari, que hi hagi una estructura piramidal, que hi hagi una competició a dalt que sigui la màxima i la millor, com aquests moments és l'Eurolliga, i d'aquí, anant cap a baix, doncs ens trobem les següents competicions europees, les lligues nacionals, i eventualment les lligues regionals, vull dir, per regionals em refereixo a regions de diferents països, no?, que es puguin agrupar i que els hi pugui interessar fer-ho. Però tot d'una forma ja concertada, consensuada i organitzada, perquè no es produeixi aquest escenari doncs, tan confús com el que hi ha en aquests moments.
Però l'actual model d'Eurolliga, com a competició, com a tal, retocaries alguna cosa de cara a la hipotètica nova competició?
Bueno, ja, això ja és una qüestió de gustos, per dir-ho d'alguna forma, no? Jo particularment crec que la competició ha de tenir una estabilitat en quant al número de participants i als equips participants, però ha deixat també oberta una finestra que els equips de lligues nacionals doncs, que tinguin progressió puguin accedir a la mateixa i que sigui un sistema clar. Aquest sí que és un punt en el qual doncs, jo crec que és clarament millorable el sistema. No? Si a hores d'ara anem a preguntar a la gent si sap com el seu equip es pot classificar per l'Eurolliga, pràcticament ningú ho sap a nivell d'aficionat. No? Jo crec que això sí que és una qüestió que necessita clarificar-se profundament i necessita doncs, que es faci un sistema. Jo personalment crec que el sistema d'ascensos i descensos també hauria d'operar en aquesta competició. Jo crec que si agaféssim aquesta piràmide que estava comentant abans, doncs que una segona competició europea de la màxima qualitat possible donés a l'ascens a l'Eurolliga en els equips que quedessin campions de, o quedessin millor classificats, i els darrers classificats de l'Eurolliga doncs, perdessin la categoria. Jo crec que l'Eurolliga ha d'haver una estabilitat perquè els inversors sàpiguen quins equips tindran doncs, jugant i per tant, doncs, puguin apostar els seus calés en aquesta competició, però d'una altra banda crec que també ha d'haver un nivell d'accés suficient com perquè es generi il·lusió a molts llocs del continent de que es pot fer un projecte de bàsquet que té accés esportiu a l'Eurolliga i que tot conjugat doncs, permeti un nivell, un sistema clarament entenible pel espectador i pel seguidor del bàsquet.
Què creus que s'hauria de fer amb les llicències A?
Bueno, jo ara no voldria opinar sobre les llicències A o temes en concret. Jo, o sigui, globalment crec que el que he explicat. Ha d'haver una estabilitat, o sigui, no pot ser que no se sàpiga. O sigui, en el cas de la Champions League, per exemple, no se sap cap dels equips que jugarà la Champions League 2016-2017. Bueno, el futbol té la sort de tenir un potencial inversor i arrossegar unes quantitats de diners tan importants com perquè els possibles inversors doncs, ho facin sense tenir por de que falti aquell o l'altre equip. Mm-hmm. En el cas del bàsquet, doncs, malauradament no tenim aquesta salut financera, i jo crec que els inversors, les cadenes de televisió, aquell que vulgui ficar-se, garantir-li doncs, que determinats equips, els històrics, els que estan tradicionalment, doncs, jugaran la competició de la propera temporada, és una forma de provocar que aquests inversors doncs, vinguin en aquest negoci.
Mm-hmm. Doncs el que proposa la FIBA, no? aquest Basketball Champions League, governada al 50% entre la FIBA i la l'Eurolliga, els clubs, formada per 16 equips en un format de lliga regular, tots contra tots, els 8 primers, en típic play-off, doncs disputarien el play-off de quarts de final previ a la Final Four. No sé què et sembla aquest format.
Home, em falta un element fonamental per poder emetre una opinió, que és saber com es classificaran els equips per aquesta lliga, no? Perquè aquest, de fet, va ser un element crucial a l'hora de crear l'Eurolliga. Quan la FIBA l'any 97, a l'agost del 97, ens reuneix per primera vegada els clubs i ens exposa la seva voluntat doncs, de centralitzar els drets de televisió i de màrqueting de la competició, hi havia moltíssimes reticències per part de tothom. Però, clar, les reticències augmentaven significativament en el moment que no sabies si jugaries o no, i jugar et significava tenir de trencar en la teva cadena de televisió a la qual tenies venut els drets i et significava doncs, renunciar a lo millor a determinats acords de màrqueting i de publicitat que poguessin entrar en conflicte en els de l'Eurolliga, però no sabies si la propera temporada tornaries a jugar. O sigui, podries estar perdent un contracte de televisió i un contracte i contractes publicitaris només per una temporada, i després podies perdre un partit en el play-off de la teva Lliga Nacional i no jugar la següent temporada, no? En aquest sentit, doncs, jo crec que aquest element, que a hores d'ara, per el que he llegit via els mitjans de comunicació, doncs, desconec, és un element crític. El saber com els equips es classificaran doncs és un element fonamental per saber quina consistència tindrà la Lliga. No oblidem que en el passat, doncs, quan s'accedia via Lliga Nacional, hi ha hagut determinades temporades en què el Barcelona o el Real Madrid o fins i tot el Maccabi, o ja no dic el Cesca, doncs han deixat de participar en la Lliga perquè, bueno, un esport com el nostre, que a més es decideix normalment en els play-offs de les lligues nacionals, perdre dos partits en el moment crucial de la temporada pot significar no només no guanyar el títol, sinó no jugar la següent temporada de l'Eurolliga, no? Per aquest motiu, ja dic, per mi és crucial a l'hora d'emetre una opinió conèixer com fora el sistema de classificació per aquesta Eurolliga.
Això va a gustos, 16 clubs, 16 equips, creus que són masses?
No, jo crec que actualment el bàsquet europeu dona perfectament, ho estem veient en el top 16 de l'Eurolliga, estem veient doncs, que hi hagi que hi ha 16 equips, i bueno, algú podria argumentar que hi ha algun equip que segurament no té tant nivell com agradaria per poder participar, però jo crec que en general hi ha un nivell suficient de competitivitat entre tots els participants. Mm-hmm. Jo més aviat soc bastant escèptic en el sistema de lliga de tots contra tots, una competició de 30 partits. Jo crec que l'espectador europeu no està preparat per assimilar tota aquesta quantitat de partits, perquè al final el que es fa és intuïtivament seleccionar. Al final, l'espectador europeu no és com l'espectador americà, que inclou en la seva agenda de temporada doncs, els 41 partits que el seu equip jugarà a casa i els introdueix dintre la seva agenda com una activitat que haguem de lleure que tindrà durant tots aquests mesos. L'espectador europeu es mou per l'interès i la competitivitat del torneig, i llavors si hi ha moltes coses en joc, ja siguin per dalt o per baix, li interessa molt el partit, i si són partits que no tenen doncs aquest interès competitiu, per interès. Jo crec que anar a una lliga de tants partits, de 30 partits, fa que immediatament l'espectador es miri la part de dalt de la classificació, vegi quins són els equips que tenen més interès, sí. I automàticament doncs, seleccioni uns quants partits en els quals segur que hi serà, i també seleccioni uns quants en els quals molt probablement no hi serà.
I això, o aquesta lliga europea, no sé si podria afectar d'alguna manera a les lligues domèstiques, no?
Home, en aquests moments s'està en un sistema que comporta 6 partits menys per temporada que el nou que s'està proposant. El sistema actual té 10 partits a la primera fase, té 14 partits en el top 16 i després té el play-off. O sigui, que davant dels 24 que hi ha actualment, pues es passaria a tenir 30. Són 6 partits més per temporada, que evidentment doncs, afectarien a les competicions nacionals, deixant menys dates lliures. Però bueno, jo crec, aquest crec que és un punt perfectament doncs, ajustable dintre dels calendaris, especialment si la FIBA no continua en aquell projecte d'introduir partits en mitja temporada per la classificació de les seleccions nacionals.
Però que aquest és un altre conflicte.
Exacte, aquest és... És difícil doncs, pensar que s'està, per una banda, treballant en la creació i la millora d'una competició europea de clubs, i d'una altra banda, doncs, s'està treballant en aquest concepte que va clarament en contra de que això es pugui produir. No? Però crec que, ja dic, el sistema doncs, tindria una repercussió en les lligues nacionals i que també tindrien dificultats per ajustar els seus calendaris, però ja dic, crec més en el problema de que en el moment... L'espectador europeu es mou per la passió, pel drama, per la glòria, per l'agonia, o sigui, va veure els partits en què es juguen els títols o en què es dilucida el descens, i en el moment que se li donen 30 partits, doncs, bueno, ja pensa, això serà molt llarg, aquí tal dia i tal dia i tal dia venen els bons, i la resta de dies, doncs, bueno, ja són prescindibles, no? Jo crec que això vulgaritza la competició i va en detriment de l'interès general de l'espectador.
Aleshores, tens els teus dubtes que pugui funcionar aquest nou sistema?
Bueno, diguem-ne, hi ha moltes incògnites, no? I jo crec que el bàsquet europeu té potencial i té doncs, recorregut per fer moltes coses, i evidentment totes les que es van fent es va veient a partir d'aleshores si funcionen o no. En aquest sentit, jo crec que com a mínim és bo que hi hagi moviment, que hi hagi propostes, que hi hagi alternatives, però després que a l'hora de prendre decisions analitzar-ho tot molt ben profunditat i amb moltes més dates de les que jo disposo en aquest moment.
Ja acabo. Què et sembla la resposta o el comunicat que avui ha enviat l'Euroliga al respecte?
Bueno, em sembla una resposta molt educada. D'entrada, el que em sembla molt... molt interessant i molt positiu és que hi hagi hagut un posicionament per totes dues parts amistós, en el sentit de que no estic veient la mateixa circumstància que vaig veure fa 15 anys i en els anys previs, quan vam muntar l'Eurolliga, en el qual doncs, hi havia una confrontació oberta i tot era molt complicat. Jo crec que en aquests moments doncs, la situació demostra ser molt més... amable, molt menys agressiva, i crec que a partir d'aquí sempre es poden aconseguir doncs, solucions i decisions molt més positives per lo que és el desenvolupament del negoci del bàsquet professional a Europa.
I l'última, la darrera, ja et deixo. Per tot el que dius, aquesta aparent bona sintonia, no? Que també sobta, no? Per l'estimantós que han tingut els dos organismes durant molts anys, però creus que FIBA i Euroliga i FIBA arribaran sí o sí a un acord que estan obligats a entendre's?
No estic en condicions de fer un pronòstic. També estaven obligades a entendre's a l'any 2000 i vam acabar creant una segona competició i la FIBA va mantenir la que ella va dir Suproliga, i vam tenir una temporada, doncs, dos màximes competicions europees. Jo crec que la bona sintonia és important perquè d'entrada, doncs, hi hagi possibilitat d'avançar en acords i avançar en col·laboracions, però després, doncs, els detalls els punts concrets representa una dificultat molt superior, i en aquest moment, doncs, ja dic, jo crec que fora de la molt bona educació en què les dues parts han estat gestionant aquesta situació de forma pública, cal veure després, quan s'entri en profunditat en els temes, si hi ha suficient nivell de consens com perquè es pugui produir això.
Doncs veurem si arriben nous aires pel bàsquet europeu. Antonio Maceira, és un plaer escoltar-te al Bàsquet al Dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bàsquet al Dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Les 9 i 21 minuts, hem de seguir parlant de l'Eurolliga femenina i masculina, perquè aquesta tarda l'Uni Girona ha sumat una nova derrota, en aquest cas a la pista del Lau Esport Tour, per 79 a 69. Es queda amb un 1-3, la derrota d'avui contra un rival directe en la lluita per intentar acabar entre els quatre primers i passar als quarts de final de l'Eurolliga femenina del partit d'avui. L'equip català ha estat a prop de la victòria, destacar els 11 punts de Noé Jordan, els 12 de Koulibaly i els 21 de Chelsea Gray, sens dubte la jugadora que marca les diferències. Escoltem el tècnic, Miguel Ángel Ortega.
Avui la veritat és que està molt a prop, no? Està molt a prop, però bueno, al final potser no s'han precipitat una mica, tant en atac com en defensa. S'ha d'estar content, però bueno, però sempre, clar, és que estàs tan a prop de guanyar, però bueno, s'ha de seguir, però hi ha moltes coses bones. Avui han estat moltes coses bones. Bueno, me quedo que, bueno, que al nivell defensiu en algun moment, al tercer, al quart, està molt bé, hem estat defensant bé, agressius, hem recuperat pilotes, me quedo amb això, que no, són coses que nosaltres cada setmana volem créixer en aquest sentit, no? De defensar millor, no? Col·lectivament. Jo crec que han estat situacions col·lectives molt bones de defensa, i això me quedo amb això, i també en atac, però clar, no durant molts minuts, no? I, bueno, això hem fet això que t'he dit, però també, ostres, hem fet errades de bàsquet, no? Però, bueno, però a mica en mica, sí, és veritat, ha sigut potser el millor partit nostre fora de Fontallau, en Eurolliga.
I tot i aquest 1-3, Ortega, el Bàsquet al Dia, recorda que a la segona volta jugaran més partits a casa i que a Fontajau poden sumar més victòries.
Viatjar també penalitza molt, eh? I això a la segona volta serà tot a casa. Bueno, vull dir que, ostres, que a casa aquest partit jo crec que podem guanyar a les belgues, aquestes, podem sacar endavant aquest partit perfectament.
I el proper partit de l'Uni, dijous vinent a casa, contra el tot poderós Ekaterinburg rus.
Estem parlant de les millors jugadores, no?, de un equip que és una selecció mundial, podem dir, no? Bueno, que ha d'intentar fer el millor partit possible, intentar seguir millorant i ja està.
I pel que fa a l'Eurolliga masculina, demà dijous es començarà a disputar la quarta jornada amb aquests enfrontaments al grup A. Demà a les 5, Kimki Estrasburg, y a tres cuartos de nou Real Madrid Bayern. Escoltem a Pablo Laso.
Un partido para nosotros muy importante. Jugar en casa después de haber tenido dos derrotas fuera de casa, contra un equipo que está haciendo un muy buen inicio de Euroliga, con roles muy claros en su equipo, la sensación de que están muy redondos, muy trabajados defensivamente, que recuperan muchos balones, que juegan en campo abierto a partir de esas recuperaciones, y que nos obliga a un plus de esfuerzo y de concentración, y sobre todo un partido grande, para mí, de Euroliga, y en el que necesitamos seguro el apoyo del público.
I en aquest grup A, divendres, el Cervena ve de Fenerbahçe a les 8, el grup B demà als 3 partits, a 3 quarts de 9, Laboral Cucha Efes, Emporio Armani i Milà Cedevita Zagreb i l'Olympiacos Limoges. El grup C, divendres, als 3 partits, a les 6, Lokomotiv Kuban, Pinar Karsiyaka, a 3 quarts de 7, el Salguiris, Barça Lassa, i a les 7, l'Estel Metz i l'Onagora contra el Panathinaikos. Musa Diagne, Una de les noves cares d'aquest Barça l'Assa parla al Bàsquet al Dia i afirma que aquesta temporada tenen equip per guanyar-ho tot.
Bueno, el equipo estamos muy bien, estamos bien, estamos trabajando bien día a día para mejorar todo lo que necesitamos. Y el temporada es largo, y es largo. Yo espero que este temporada podemos ganar todo. Y veo que tenemos este hambre para ganar todo. Y es gracias a Dios que estamos aquí luchando cada día, trabajando cada día para hacer un buen equipo para ganarnos todo.
Son 11 partidos, solo una derrota, ¿eh? 11 partidos oficiales.
Sí, 11 partidos, una derrota. Y así es la liga, ¿sabes? Así es la liga. El primer derrota de la liga, no dan más concentración, más. Teníamos que trabajar más, teníamos que concentrarnos más para saber que esta es la liga para podemos ganar más partidos.
¿Tú qué tal? ¿Cómo te estás encontrando en el Barça esta temporada?
Yo bien, aquí con todos mis compañeros me están ayudando para mejorar. Y lo voy a decir gracias, y cada día me están ayudando para mejorar con los entrenadores, con los preparadores físicos, todo lo que tenemos que mejorar para ser el mejor, lo estamos haciendo. Estoy gusto, estoy muy contento.
I el grup de demà a les 7, Brose Baskets, Maccabi i de Rusafaka, Xesca, i divendres a 8:45, Unicaja de Màlaga, Sassari. I pel que fa a l'Eurocup, ahir victòria d'un intractable València Bàsquet que segueix sense trobar rival. De moment ho ha guanyat absolutament tota la Lliga Endesa i també a Europa. 8 partits, 8 victòries. Ahir 8-5-9 davant del Reyer Venècia. Destacar els 16 punts de Rafa Martínez. I avui des de les 8, l'Herbalife Gran Canària invicta Europa amb un 3-0. Està jugant a la pista de l'Alba de Berlín sense Kyle Kuric, que en els propers dies serà intervingut d'un tumor al cervell. El jugador va ser sotmès a diferents proves a la clínica Tecnon de Barcelona després que es perdés el partit de Lliga de la pista del Baskonia per culpa de fortes migranyes. Com us podeu imaginar, doncs són molts els missatges d'ànim que ha rebut el jugador durant les darreres hores, els que ens afegim. La gent del Bàsquet al Dia enviant-li una forta abraçada, molts ànims, i desitjant-li tant de bo una pronta recuperació. I també a l'Eurocup, el CAI de Saragossa juga des de 8:45 davant del Ratio Farm de Salva Arco, mentre que el Bilbao juga des de 8:45 davant de l'Olimpia de Ljubljana.
Bàsquet al dia.
A los nuevos, bienvenidos a la CB.
Ràdio Estel.
Te duermes 3 minutos, te meten un sopapo.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I abans d'acabar dir-vos que Francesc Roca, president de la CB, assegura que en breu es podran seguir, podreu seguir per televisió tots els partits de la Lliga Endesa. Això sí, han obert només un per jornada. La plantilla del Força Lleida amb un 0-5 d'inici celebra hores d'ara un sopar per fer pinya de cara al partit de divendres davant del CB Prat. I a la NBA, Hornets 130-105 Chicago Bulls amb 13 punts, 8 rebots, 3 assistències a Pau Gasol. Els Bulls sumen un 3-2 en aquest inici de temporada. Marc Gasol, 8 punts, 2 rebots, 2 assistències en el partit Sacramento Kings 89-103 Memphis. Sumen un 3-2 i al mitjà dels Gasol s'ha lesionat el coll arrel d'un cop i serà dubte pel proper partit davant de Portland. Un Marc Gasol que espera aconseguir un anell amb els Memphis.
Lo que espero poder conseguir los próximos años es un anillo. Obviamente, sabiendo que voy a estar en esta ciudad, conseguirlo y celebrarlo con la gente de aquí sería algo maravilloso.
I Mario Sonja, que suma la seva primera victòria a la NBA, Pelicans 94-103 Orlando Magic, els Lakers, que no aixequen cap, 0-4 en aquest inici de temporada, i espectacular l'homenatge del Target Center dels Wolves al desaparegut Flip Saunders. Maybe there's a God above, all I've really learned from low is how to shoot someone who outdrew you. It's not a cry you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a code and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Doncs demà ampliarem tota la NBA, com és habitual, els dijous amb l'Adri González aquí al Bàsquet al Dia. Ho deixem aquí amb aquesta música de fons homenatge de Flip Saunders. Donar les gràcies al Mario Ramírez al control, Xavi Pagan a la producció i a tots vosaltres per escoltar-nos dia a dia i per seguir-nos dia a dia al Twitter i també al Facebook. Demà tornem a les 9 de la nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas.